ir a por.
Nosotros soñábamos con morir en Rusia.
Tengo un chaleco moral.
La revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita.
Les mans a la masa.
Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos, que no tenemos orgullo, los que somos una masa.
Bona nit, camarades contrabandistes, bona nit, comencem amb les mans a la massa, benvingudes a aquest espai de materialisme i lluita de classes a la ràdio. Aquest és un programa per compartir els conflictes que protagonitza la gent com tu, perquè l'actualitat passa per organitzar-nos. I els que tenen el poder fan les seves notícies, doncs nosaltres fem les nostres.
Clar, evidentment. Evidentment, no són les mateixes, ja veureu.
Bona nit, Joel.
Bona nit, Isarn. Bona nit a tota la gent que ha vingut aquí. Bona nit, Lorena. Bona nit, Josep, que ens porta, com últimament veia mà, la seva secció quotidiana. Estem molt contents de la quantitat de gent que ha vingut avui, realment. O sigui, crec que és una alegria poder compartir l'estudi, que ens queda poc, en teoria.
Sí, estem de comiat.
Sí, sí. Ja sabeu que podeu escoltar-nos per streaming a la web de Contrabanda, allí està en directe, però bueno, això sí, sou una espècie de modernillos en els que no ens intereseu, i si el que us interessa, pues, evidentment, és la ràdio, ens podeu escoltar pel 91.4 de la FM i pel YouTube, pel nostre canal de YouTube, i podeu trucar i participar al programa al 93 013 95 33.
Que, per cert, no he obert el gadget, el poso... Estableixo l'on-air perquè pugui funcionar tot això del telèfon.
Jo me pregunto, tots aquests vinilos que teniu aquí, teniu pensat què fer-ne?
Bueno, és un debat, ha estat un debat profund, i al final jo crec que sí que els hi podrem colar a l'Ateneu Enciclopèdic. Va per aquí la cosa, però encara queda una mica per mudar-nos.
Havíem proposat de muntar un prestatge i tot això, però bueno, les coses que s'han de fer van per llarg, o sigui que tenim molta feina, i és cert que ens mudarem a l'Ateneu Enciclopèdic. Llavors, avui us tornem a portar aquest programa en nou format, avui serà el segon programa, i llavors, pues, si esteu tots preparats ja, perquè això és com una cursa, si esteu tots preparats, li dono a la seccioneta, perquè aquest any anem de seccions. La polla rècords, increïble.
Notícies que no ens interessen, però que hem de dir per buidar-nos el cap, per fer una miqueteta ja d'aquest buidatge de cap de la realitat.
Jo ho proposaré sempre, això és una espècie de rentat de cervell de la Unió Soviètica, aquí entrem i d'aquí s'ha de construir el Homo Sovieticus.
Va, tira'm la casca de notícies. Va,
estàs preparat?
Claro.
Vinga.
Merkel es declara feminista després de 16 anys al poder sense fer polítiques feministes.
Hòstia, aquesta notícia és impressionant, eh? Tenim la màxima mandatària de la Unió Europea, que després d'uns quants anys decideix que ara s'ha declarat feminista. I si entréssiu a la notícia, veuríeu que la persona que l'ha sorprès, que l'ha fet canviar d'opinió, és la reina de Dinamarca, crec. Sí,
aquí hi ha un debat. Ser feminista és declarar-se feminista?
Aquest és el debat, realment, perquè Merkel... Bueno.
Ho elegeix la persona que es declara feminista ser feminista? Mercè Rodoreda, per exemple?
Mercè Rodoreda és feminista, encara que no ho digui.
Però claro. ella li, o sigui, era com si vingués un trago de gel quan li deien...
Bueno, no cal aturar-se en les notícies de la cascada de notícies.
Aficionats a l'snorkel troben un tresor romà amagat a l'abadia de Portichol, a Xàbia.
Avui va de piratilles, les coses.
Estaran de pirata.
Anirà de piratilles, jo crec.
Tenim una altra que diu: Berlín celebra un referèndum sobre l'expropiació de grans immobiliàries coincidint amb les eleccions. Aquesta no és tan boja, a priori, no? Què et sembla boig,
aquesta? Aquesta simplement l'havia posat perquè tingués una mica de sentit el nostre programa en favor de la classe obrera, saps? Perquè si no, això ja era una bogeria màxima.
Si són les notícies boges, han de ser boges.
Però aquestes són pel rentat de cervell, doncs alguna hi ha d'haver d'aquestes que sigui una proveta, saps? Que et faci estar atent.
A veure, tira'm més, que tenim alguna vam estar parlant de que el president d'Haití havia detingut el tio que l'estava investigant per matar un tio i ara torna a aparèixer a Haití, no?, a la plana internacional. Dimiteix l'enviat especial de Biden a Haití. No m'associaré amb la deportació humana i contraproduent de milers d'haitians.
Ets el delegat d'Estats Units, saps? Què collons és aquesta notícia? Però què està passant?
I després, una que és especialment compromesa, perquè també la vam estar parlant, és que és el fi d'una era. Perú crema les restes d'Abimael Guzmán.
Home, aquesta havia de tornar a sortir. Ja
s'han cremat.
Vam entrar l'altre dia al debat de si perquè era, què s'havia de fer amb el mort en sepulto, tot això. Jo penso que han pres una mala decisió, tio. Han cremat a un màrtir.
Això sí que és un debat.
Però tu, Isarn, o sigui, quina solució plantejaries? O sigui si tu somies un funeral de vida... Digues.
Però jo, valorant les condicions materials que hi ha en aquest moment, jo el que preferiria, i ja ho vaig expressar l'altre dia, que les restes d'Abimael Guzmán, a xupar-la. El que és important ara és que Pedro del Castillo se converteixi en el nou Abimael Guzmán. O sigui, jo el que estic esperant és que hi hagi aquest vuelco loquíssim en la situació. Això seria un bon funeral per Abimael Guzmán, saps? Que la bogeria no pari mai.
A veure, la notícia és que creme les restes, no? També, on les creme, per què les creme, ja és una normalitat democràtica, no? Si creme les restes, bueno, què has fet amb les restes? Realment, on les has cremat? Amb un metgero a casa teva? O sigui, on les creme? Tu saps això? Has aprofundit amb la
no, notícia? No, però serà un or, no, que tinguin allí per fer proves amb una espècie de...
No, crec que ser un líder terrorista tindran una cosa preparada, saps? Alguna llei...
Algun protocol? Hi haurà un protocol per com... No crec que hi hagi un protocol de com enterrar a Abimael Guzmán, per favor. Bueno, encara en quedaven algunes i aquí tenim aquesta musiqueta de notícies que a mi ja saps que em torna molt boig.
El Banc Central de Xina declara il·legals totes les transaccions amb criptomonedes. Bueno, inentendible, realment.
Sí. Inentendible la notícia perquè no tenim ni idea del que són les criptomonedes.
Algú tenia alguna idea d'això?
No, però lo interessant de tot això és que Xina un altre cop surt a la planícia mundial per exportar el comunisme, saps? Aquí està intervenint en tot el que no li sembla bé, intervenint en la criptomoneda, i jo crec que això és la nova guerra freda.
És la nova guerra freda de Xina, no? A veure, tenim una altra notícia que diu: l'Audiència Espanyola ordena el tancament de la revista Calera Info per enaltiment del terrorisme.
Aquesta...
Això a priori estem en contra, no?
A priori...
Ah, no sé, o sigui, jo la revista no me l'he llegit, al final. No estic tan en contra.
No ho he mirat, era una espècie de revista vinculada a l'esquerra independentista basca i a tot el moviment, i feia notícia i actualitat sobre presos polítics, i m'ha semblat una notícia bona.
Terroristes.
bàsicament, però m'ha semblat una bona notícia.
Ja, claro.
Pues després de parlar d'Abimael Guzmán, com a mínim apropar-nos una mica més a lo que passa aquí. No, però crec que era una bona manera de partir i vincular amb les seccions ja una mica més serioses del programa a través de la repressió, que exerceixen tots els, bueno, els cossos de seguretat i la judicatura sobre ja la llibertat d'expressió, i passem dels presos bascos a també tots els presos que comencen a haver aquí a Catalunya, repressions de tot el moviment independentista, Pablo Hasél en presó i tantes companyes.
I Puigdemont. Home, és la notícia més boja del dia. O sigui, tu m'has fet aquí una recullada de notícies boges i resulta que Puigdemont a lo millor s'està fotent, no sé, saps, una mica de pasta al pesto i l'han segrestat, saps? Ens l'han robat. Puigdemont.
O sigui, la...
El nostre president.
Ja s'està menjant una mica de pasta al pesto? O sigui,
sí, no.
Està això ja confirmat, sí. Aquesta informació. I, jo no la tenia,
sí,
no?
Sí, abans però... de que li tornés l'all, sí. Ja l'havien detingut. Sí, abans de que ja...
Així que està ja... com a punt de derrotar una mica i tal.
No, és terrible, és terrible. Aquesta
no havia acabat de pair la pasta al pesto, no?
A veure, també és difícil de pair.
Sí. Perquè a més allí la fan, em sembla que...
A mi si em detenen d'aquí un mes, potser tampoc.
Al dente, eh? Sona per aquí darrere els nostres hooligans que han vingut avui.
Claro, la fan al dente, però a veure, al dente per ells. Per mi la veritat és que és una pedra en tot el estómac que no digerirà.
Un caramel.
No, és així.
És veritat que jo havia intentat que això no sortís, i ha hagut avui tan bona concentració que algunes companyes venen de donar suport, pues, a tot el moviment de base que s'ha organitzat, i llavors... Si tu vols fer sortir com a anarquista, a mi em sembla perfecte, saps? Aquí
es posen
marcant línia editorial, saps? Bueno, doncs pues ja aquesta era la notícia boja. Això vol dir que hem acabat amb la desinformació del dia. I llavors que hauríem de passar, no? Hauríem de passar a la secció laboral i avui tornem a portar el que ens interessa més en aquest programa, que és que vinguin companyes a explicar-nos les coses de les que lluiten elles laboralment i les coses de les que estan enterades a nivell de, del que li passa a la classe treballadora del país. Llavors, espera't un segon, perquè avui estem aquí amb la novetat als piuets, que sóc jo.
No, ho estàs fent molt bé, de moment. Està sortint bé. Les notícies, la cascada ha caigut quan tocava.
Ha caigut, no?
Perfecte, no. Especialment contents perquè, a més, que sigui presencial i que puguem estar aquí parlant de la qüestió laboral, que és la que més ens motive, amb una persona que s'ha preparat la secció.
La dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena. Ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.
No em pot deixar de sobtar aquesta cançó de Rafael, eh? És increïble.
L'última afinació em guanya.
Sí, sí.
L'última afinació em guanya.
És molt...
Aquesta secció realment la vau posar perquè volíeu posar aquesta cançó?
Sí. Sí, sí.
Vale.
Lorena,
oh.
Lorena,
Lorena. És que tinc grupis.
Doble cortinilla.
Vamos, la piba. Com hi ha més gent aquí, eh?
Ja.
Bueno. Bueno, jo el que venia a dir és que el dia 2 d'octubre, el proper 2 d'octubre, dissabte, hi ha una manifestació a... Exactament, a Roger de Llúria, a Mallorca, a les 5 de la tarda. I és precisament pel tema de l'Icetazo. I la consigna és cap interí en el carrer. Llavors suposo que això ho haureu sentit a parlar.
Sí, però costa molt d'entendre-ho, o sigui que esperem que ens hagis portat un resumet de com explicar la notícia. Bueno, perquè
és un
si
resumet
no...
que he de llegir, eh? Perquè... Bueno, bàsicament l'Icetazo és un reial decret, llei, el 14 del 2021, del 6 de juliol, i es va aprovar el 21 de juliol d'aquest estiu. Llavors, el que fa és, bàsicament, intentar regularitzar a les persones que són actualment interines de tot l'Estat. Llavors, és important recordar, jo no ho sabia, que existeix la directiva de la Unió Europea 1999-79-CE, que el que marca és que tots els estats membres de la Unió Europea han d'anar regularitzant els contractes temporals de l'administració i de l'empresa privada. És a dir, tots els contractes temporals han d'estar regularitzats. I això només es va aplicar durant aquests 22 anys que ha estat, bueno, que està vigent, només s'ha aplicat a l'empresa privada, eh? I l'administració, en canvi, ha seguit fent molt poques oposicions, han tret molt poques places d'oposició i, per tant, moltíssima gent està en abús de temporalitat. Això vol dir que passem dels 3 anys, que a Espanya són els mínims perquè et facin o fixe o et facin fora, però amb una indemnització.
És a dir, que per una banda la llei diu que hi ha un gruix de treballadors que és bastant gran, que està sota abús de temporalitat, és a dir, que està contractada legalment com a mínim.
Exacte, sí, realment és il·legal. Si som estrictes, no? Seria il·legal, perquè no està regularitzat, quan aquesta llei sí que diu que Espanya hauria d'haver regularitzat totes aquestes persones que a lo millor porten 15, 20, 25 anys amb contractes temporals. Llavors, actualment la situació és que a tot l'Estat hi ha unes aproximadament 100.000 persones amb situació d'interinatge que no estan estabilitzades. I, perdó, a Espanya 800.000, a Catalunya unes 100.000. Són moltíssimes persones. I, clar, en el meu cas, per exemple, que és el sector de la docència, aquí a Catalunya són 25.000. I d'aquestes 25.000 és molt important tenir en compte que el 70% són dones d'uns 50 anys. És a dir, que si aquestes persones no són regularitzades, no tenen una feina estable, si marxen de l'administració, bueno, si les fan fora, difícilment trobaran una feina. A més, òbviament, ja sabem quin és el rol, no?, de la dona, i també es porta a càrrec la família normalment. Bueno, és una situació molt complicada. Llavors, el que proposa aquest reial decret és Això que ho haureu sentit dir d'estabilitzem les places en lloc d'estabilitzar les persones, no sé com ho diuen exactament, però clar, el que es vol és complir amb aquesta normativa, perquè des d'Europa estan apretant Espanya per estabilitzar totes aquestes places que estan fent, traient moltíssimes oposicions. Això volen regularitzar abans del desembre del 24, del 2024, de manera que trauran oposicions a tot l'Estat de tots els sectors de l'administració, de tots. I això que fa? Responsabilitza al treballador de presentar-se a l'OPO, treure-la i fer-se fixa. I si no la treus, doncs o bé continues com a interina i, per tant, continuen acceptant que és un abús de temporalitat i t'han d'indemnitzar, o bé et fan fora, una de dos. Llavors, aquest és un altre tema també. L'abús de temporalitat, la indemnització, ha anat de mal en peor, perquè anteriorment teníem 45 dies a l'any, amb màxim 24 mesos. Després de la reforma laboral ho van baixar a 24 dies. Ah, perdó, a 33. De 45 van passar a 33. I actualment el que ofereix l'ICETAZO és 20 dies a 12 mesos.
Estem parlant de la reforma laboral que va prometre el govern més progressista de la història, no? Això,
sí.
Això és exactament el que volíem tots.
Sí, 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 bàsicament. Total, que al final responsabilitza el treballador per no haver pogut fer oposicions, o si les ha fet, a lo millor les ha aprovat però no ha tret plaça, quan durant aquests últims 30 anys han tret molt poques places d'oposició, no només en el món de la docència, sinó en tota l'administració, no? I bàsicament aquesta manifestació és per anar en contra d'aquesta situació i que realment es regularitzi el fet de que aquestes persones no puguin estar fora, no es quedin al carrer, quan són les que han estat treballant durant tots aquests anys. I m'agradaria ficar un detall, i és que aquest Reial Decret va ser acceptat per un vot i realment Esquerra s'havia pronunciat en contra en diferents plataformes i havia dit diverses vegades que no votaria sí, i finalment va votar sí. O sigui que realment, si ells haguessin complert la seva paraula, doncs aquest Reial Decret no s'hagués aprovat, perquè qui, per un vot.
Qui no espera una mica de mamoneo de la socialdemocràcia cristiana també, eh? O sigui, a veure...
Però depenia d'ells, duríssim.
Sí.
No, sí, sí, és lamentable. I també crec que m'havies explicat tots els sindicats que ho portaven, no? També això i...
Sí, bueno, no ens sorprendrem, no? D'aquí, a part d'aquest comentari d'Esquerra, sí, òbviament, doncs, els dos sindicats...
Que estan
no sé si els dieu o no els dieu al programa, però...
Estan vetats, però per criticar-los, per una punyalada al ventre es pot...
Pues Comissions i UGT han estat a favor, com altres partits d'Espanya que també se suposa que no haurien d'haver estat a favor i sí, també.
Llavors, si parlem de les notícies que han sortit aquesta setmana, justament per explicar una mica el que és l'ICETAZO i per mobilitzar els treballadors i treballadores en contra, sobretot són pues, de la CGT, les que hem trobat, no? I també de IAC, ATAC, d'aquesta altra plataforma. Segur que n'hi ha algun altre de sindicat, però les que hem trobat més fàcil han sigut aquestes.
Clar, a més la CGT el que proposa és que no es faci oposició concurs, sinó que les persones s'hi quedin per mèrits, perquè ja porten tota una vida treballant i perquè aquestes persones no tindran després uns recursos, no? Directament. A més, estem parlant, en aquest cas, clar, que és el que més conec, en el món de la docència, la major part som dones. I...
Clar, i aquí hi ha un fet molt, molt bèstia, que és aquest, si durant 30 anys tu has tret superpoques oposicions, la gent que fa 30 anys que porten entrampada amb aquesta feina té una experiència molt valuosa, però alhora també està molt lluny de fer un examen tipus oposicions, com està més a prop una persona que acaba de treure's la carrera o que acaba ara mateix d'estudiar, saps? Llavors aquí hi ha un greuge comparatiu que...
De fet, les últimes oposicions, gairebé el 50% de la gent que les va aprovar eren persones que tenien menys de 5 anys d'experiència com a professor, però clar, òbviament són gent jove que acaben de sortir d'estudiar una carrera, no? O, bueno, sí, bàsicament la teva formació, la universitat,
no han convocat oposicions, però el que es necessita per aprovar-les, com a teoria, ha anat canviant.
Exacte.
La teoria ha anat canviant, el treball, les competències, les unitats didàctiques globalitzades, no sé què, no. O sigui, t'han carregat a... realment és algo que ja estan introduint i que tampoc ens hem plantejat si era bo o no, és a dir, per una oposició respecte al model pedagògic que ens estem menjant també, o sigui, jo crec que hi ha un
sí,
munt
sí,
de plantejar lluita.
Ja no t'ho pots ni plantejar,
clar.
Ja has d'anar... Ara mateix passa per l'ARO, perquè de fet la indemnització és si has passat per l'ARO. Si no t'has presentat en aquest període de temps fins al 31 de desembre del 2024, no t'has presentat a res, no tens ni dret a indemnització, si és que et continuen contractant.
Ah.
Aquest dret, aquesta indemnització tan lamentable, de 20 dies.
Sí, sí,
és poc. O sigui, no tens dret. Per tant, per exemple, en el meu cas... M'he de presentar ja al juny a les oposicions, quan jo no tenia intenció de presentar-m'hi. si no després no tindré dret a indemnització, si és que no me les trec, o
clar,
pot ser que aprovi, no me les trec.
S'ha de presentar, si
claro.
És una escabetxina. I més per la gent que porta 20 anys sense preparar-se cap tipus de, jo que sé, el màster que t'ajuda a preparar-te la teoria, que et fa estar una realitat com pedagògica, que és molt canviant, també, és que insisteixo en que és una moda, o sigui, fa 20 anys hi havia una moda i ara mateix n'hi ha una altra, realment, amb l'educació.
I has obert un altre tema de discussió, el tema del màster, perquè abans no era un màster.
Clar.
Que abans de un curset que valia 200 euros i ara és un màster que
sí,
en val 4
sí, però parlem, saps? Perquè clar, i a més, fa 2 anys tenia un preu i ara han canviat el preu, perquè com és un màster professionalitzador, no? Que ara han baixat el preu. Bueno,
mantenim com, com que aquesta reivindicació de les interines i també de, sobretot del sector públic i tot això serà una reivindicació que anirem allargant al llarg de tot el curs segurament i els pròxims anys, doncs ho deixem pel següent programa i ara passaríem a la secció d'internacional i mentre se fa per aquí el joc de les cadires simplement comento
amb calma.
Sí, amb la calma simplement comento el tema de que ja teníem preparat de Covid i treball, que també és una qüestió que està molt a l'ordre del dia i sonava l'altre dia a les notícies i hi ha 3.000 sanitaris no vacunats suspesos de feina a França el primer dia que és obligatori. Tota aquesta idea, no?, que venia sonant del passaport Covid, de tota aquesta idea de si no estàs vacunat no podràs, i comencen per la classe treballadora, els turistes que facin el que vulguin, però els treballadors, pues apurats. I llavors aquí tenim, pues això, 3.000 sanitaris no vacunats suspesos de feina a França, també com alerta als antivacunes, saps, ja? Que Miguel Bosé no pugui sortir de casa ja, i que tots els que són com ell tampoc, saps?
Sí, ambigua, no?
Me moquen aquestes dues aigües, saps? Estic dubtós en aquestes notícies.
Està clar que la vacunació, a priori, tothom l'accepta, però també està clar que acceptar-la així perquè sí tampoc. És a dir, qui tindrà les dades, què hem de fer, o sigui, però tant a les escoles com a 1.000 altres curros. Què hem de tenir ara? Un paper on ens digui, jo què sé, l'horòscop del que ets, per si a casa aquell dia estàs malament, no sé què. O sigui,
exacte.
En quin moment se frenarà l'escalada aquesta de preguntar per tu, que té la patronal, també.
Com tantes altres també, pues, mesures classistes que es van imposant, també. I, bueno, comentava aquesta notícia com a transició a l'internacional mentre aneu fent el canvi, perquè realment després tenim... Itàlia obliga els treballadors a tenir el passaport Covid per anar a la feina. O sigui... I això és el colmo, saps? Els treballadors van poder treballar durant tot el confinament a lo loco, saps? I ara, aquí, i cada cop amb mesures més precàries, i ara a sobre ens exigiran un passaport Covid per poder anar a fer l'únic que no volem fer, que és anar a treballar, saps? Sí, a veure, per favor.
Indemnitzin, si no vols tenir-lo.
Hi ha un dit molt conegut. Heu vist la pel·lícula, com es diu, a Sexto Sentido, si se sentit?
Sí.
Que hi ha un meme que diu que aquest tio, el protagonista, que és un actor molt conegut, jo no sé el nom perquè no sé res d'actors, com es diu, el... Bueno,
ni idea, és que estàs en el... Acaba de marxar l'única persona...
Hem vist la pel·li.
Bueno, res. La pel·lícula és que el tio està mort, però continua anant a treballar. O sigui, de veritat.
Ah, sí? És que...
La persona més pringada que està mort i va treballar. O sigui, de veritat. De veritat.
Sí, sí, duríssim. Ai. Duríssim. Sí. Bueno, pues ja aprofito...
No devia tenir una altra vida.
Aprofito per saltar aquesta idea del Covid i treball.
Som una gesta penya, realment.
I posaré...
Ja, fins allà arriba la maquinària del capitalisme, que sí, sí. Diu que hem d'anar a treballar, que... Morts. Han d'anar morts. O sigui, no et pensis que...
Si ara, per fi... Us presento, ha arribat la tralla, per fi tenim aquí a la Rosario. Parla de cara al micro, perquè si no aquí els gadgets que tenim són així justets i aquests micros estan molt forts. Però bueno, ara començarem, perquè és la nostra convidada avui per fer la secció d'internacional. Per tant, tirem la cortinilla.
T'agrada? La coneixies, és la versió jamaicana de la internacional.
No la coneixia, esta... no, però abans estàvem parlant de morts, perquè estàvem parlant del tio que té Sexto Sentido. Anirem a la terra dels morts, on la mort té un altre significat que potser no és el que aquí tenim, que és a Mèxic, i de fet estem a poc temps aquests moments en el qual es celebra des d'una altra perspectiva. Anirem a Mèxic perquè el 7 de setembre, és veritat que van passar 2 setmanes, una miqueta menys, però té relació per un altre dia que ara vindrà. El 7 de setembre, el que es diu la Corte Suprema, que vendria a ser com el Tribunal Suprem, però no té el caràcter que té aquí, o potser no és un tan hereu de determinades qüestions com és aquí al Tribunal Suprem, va en algun sentit a sentar una precedència, un precedent per tal de despenalitzar l'avortament a Mèxic, en genèric. Per què? Perquè hi havia hagut un problema en un estat de Mèxic, que és Coahuila, val? En aquest estat el que volien fer era condemnar fins a 3 anys de presó a les dones que exercessin el seu dret a avortar lliurement. Doncs es va donar una sentència en contra, un pronunciament en contra del que volia fer aquest estat, i com es va fer amb una majoria absoluta, amb una majoria qualificada, això vol dir que ha de ser un precedent i ha de ser d'aplicació per tot arreu. Aleshores, en algun sentit, es va fer un pas endavant amb la despenalització de l'avortament a tot Mèxic, el qual és molt important. Estem parlant d'un país en el qual hi havia alguns estats que ja havien avançat en aquesta legislació, principalment Ciutat de Mèxic, que era el que primer havia avançat. Estem també en altres estats, i a més estem parlant, jo crec, que d'un continent, o depenent com el mirem, d'una Latinoamèrica, des de fa molt de temps ve avançant en aquest dret fonamental, que és el dret a l'avortament. És a dir, en algun sentit és part de la marea verda que està per tot arreu.
De fet, Argentina ho va aconseguir fa molt
Clar,
poc, no?
Exactament. De fet, Argentina el va aconseguir fa molt poc, el qual, evidentment, el que passa a Mèxic no és perquè sí, sinó és perquè hi ha una mobilització a tot el continent i perquè hi ha una mobilització també a Mèxic. Jo vaig estar el 8 de març passat a Mèxic, de fet, la mobilització del moviment feminista és molt potent, i ara aconsegueixen aquesta situació, que és molt important. Què és el que diuen les companyies de Mèxic? Evidentment, això és un triomf, això és molt important, però amb això no n'hi ha prou, perquè una cosa és que es despenalitzi, és a dir, una cosa és que tu no vagis a la presó per tal d'exercir aquest dret, i una altra cosa és que tu tinguis el dret a exercir-lo lliurement. És a dir, que jo no vagi a presó no significa que jo vagi a un hospital públic i que a mi m'exercessin aquest dret. És a dir, que una cosa no significa l'altra. Una cosa és que no sigui el codi penal i una altra cosa és que tingui garantit com a un dret al sistema públic de salut, etc, etc. Aleshores, evidentment, alerta, això és molt important, però amb això no n'hi ha prou, hem de garantir aquest dret, hem d'anar cap a la legalització en algun sentit, oi? No és el mateix despenalitzar que legalitzar. Nosaltres no volem merament no anar a presó, que ja és molt important. Estem parlant de Mèxic, que hi ha però milers de casos de dones preses per avortar. A més, allà moltes vegades s'hi afegia un agravant, que seria que per vincle que tu tenies de parent, com es diu, parentesc,
l'altre dia
em va sonar tan rara i es diu parentiu. Bueno, o sigui, era encara pitjor la condemna que et donaven per la qüestió del parentiu. Doncs, això per una banda. Per què el posem també aquí a la secció internacional? Perquè ara el 8 de setembre és el Dia Internacional per de la despenalització i legalització de l'avortament a tot el món, que és un dia que de fet té origen a una trobada internacional latinoamericana de dones que es va fer a l'Argentina l'any 1990. És a dir, que tanca en algun sentit aquest cercle dels elements que anaven posant. Doncs és un dia molt important, és un dia molt important principalment per a aquests països en els quals encara no s'ha garantit aquest dret. Són molts, és a dir, nosaltres pensem que són pocs, però en realitat en la majoria del món encara hi ha restriccions al que refereix al dret a l'avortament, és a la inversa del que nosaltres pensem. I sense anar més lluny, fins i tot passa aquí en Europa. Polònia, que fa poc temps va treure una de les causals que permetia exercir aquest dret, com és la de malformació fetal. És a dir, en general hi ha tres causals bàsiques, el risc de vida de la mare, malformació fetal, i ara malformació fetal la van treure a Polònia. És a dir, que hi ha hagut un retrocés, i que sigui legal l'avortament evidentment tampoc significa que tu el tinguis garantit. O sigui, aquí l'altre dia ha sortit la notícia, 9 províncies de tot l'estat espanyol no tenen registrat des de la legalització de l'avortament cap avortament.
Això, o sigui, et volia comentar, que per exemple jo soc de Lleida.
És que
aquest és un tema,
sí.
I clar, jo estic a punt de parir i em preguntaven, i on vols parir? Jo deia, a Lleida no, perquè a Lleida no s'exerceix l'avortament. No hi ha cap metge que quin dret aquest s'ha fet?
L'objecció de consciència.
L'objecció de consciència.
Com si no volguessis fer la mili, saps?
No hi ha parir allà on el metge que em pugui atendre no vol fer un avortament a una dona que vol avortar. O sigui, què és això? I estem parlant, com dius, d'Europa, estem parlant d'aquí de Catalunya. O sigui,
sí. I l'altre dia sortia una associació que treballa molt amb aquest tema, que és l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que de fet comenta de que hi ha molt assetjament de les dones que van a avortar, moltes vegades, lamentablement, justament com no hi ha hospitals públics on tu puguis anar, moltes dones, les que poden, finalitzen anar a clíniques privades que realitzen aquest avortament. Hi ha, o sigui, militants i organitzacions religioses, fonamentalistes, etc., escratxant a les noies que estan allà per exercir aquest dret. Com el que passa a Texas, que no sé si l'heu vist. Ara a Texas el que volien fer era donar-li pasta, o sigui, així com compensació d'assassins que estan buscats pel món. Bueno, el volien fer amb l'avortament. Aleshores, que tu, si tu sabies que la teva veïna, que la teva amiga, que no sé quina cosa, anava a abortar, que el comentis i et donaven pasta. Això està ara en discussió a Texas.
Persecució increïble.
I llavors què feien amb la noia que volia abortar?
Què feia? La que la penalitzaven. O sigui, clar, als Estats Units té una qüestió més genèrica de despenalització, però es presenta, evidentment, la legislació de cada estat en aquest aspecte. Uh-huh. Doncs el que volien era que tu baixis a dir, bueno, mira, aquesta abortarà, aquesta no abortarà, etc. I general, evidentment...
I llavors l'impedeixen, l'avortament.
I llavors l'impedeixen.
I la penalitzen...
Aquí no s'ha provat encara, o sigui, jo, pel que tinc entès, eh? Però volien fer això.
L'embadurnen.
Fa poc també van intentar declarar que fos una qüestió penal el fet d'anar en tromba a les clíniques d'avortament aquí a Espanya. Això s'ha conegut fa 3 dies, no? Que han intentat convertir en delicte d'odi el fet de que tu no et puguis plantar amb una marabunta de bojos quan una dona va abortar i inundar-la
Això és el que comentava. Sí, que ha sortit a la televisió, vale. Tot aquest cas. És que
però
són...
a Texas la mesura concreta que proposen és embadurnar-la i emplomar-la, no? Com a l'antigo és. És fonamentalment. Potser.
Probablement.
És a dir, que moltes vegades pensem que ja hem avançat en determinats drets, primer ser conscients de que els hagin, que lo hagin conquerit en una part del món no significa que aquest dret estigui guanyat a tota la resta i que sempre que hi hagi una companya que tingui negat aquest dret hem de continuar lluitant i que fins i tot aquí tampoc per tenir el dret garantit significa i que de fet, o sigui, pot haver retrocessos com hi ha a Polònia o com pot haver en altres parts del món, és a dir, és una dinàmica de lluita com la lluita de classes mateixes i si no estem allà per defensar-lo doncs qualsevol dia es volen treure aquest dret no per casualitat, perquè és tot part de disciplinament, és tot una no? O sigui, és intentar de trencar amb això que en altres vam aconseguir trencar en algun sentit, que és el d'un rol que ens volen imposar, que és el de ser meres incubadores de la maquinària capitalista, és a dir, de generar fills perquè vagin a treballar, i quan altres en algun sentit comencem a qüestionar tot això, evidentment hi ha un sector que, bueno, que no vol, perquè té un sentit econòmic també, però bueno, això...
Molta canya, jo espero Rosario que segueixis venint i bueno, acabem la secció internacional, no? Teniu alguna altra cosa a posar, però et quedes perquè comentem ara la secció de la vida de la classe obrera i fem el tema de la pujada de la llum.
Sí, també era un tema a parlar, que ens va quedar de l'anterior programa i crec que estaria bé comentar una mica.
Sí, perquè segueixen absolutament d'actualitat i com més va el... com més anirà l'hivern, doncs més ho serà, saps? I el... Ahir veia el Polònia de l'altra setmana, em sap greu comentar, però és que increïble, eh? Felipe González i Aznar ballant en el seu iate, brutal.
D'això va.
Que sí.
Millor que diu una vaga general.
Crec que sí, la cançó es diu La gent no s'adona del poder que té. És molt xula.
A veure, la idea és això, parlar del tema del preu de la llum, que tampoc volia ser...
Cris, pots apagar la llum, sisplau, que... per favor.
El tema del preu de la llum es podeu apagar la llum ja?
No, però ja està, som més de les 10. Som més de les 11, podem estar tranquils.
Algú sap si avui és preu alt o baix? Jo avui tenia el dubte. No sé,
avui és divendres.
Canvi en festiu.
Però festiu.
Però és a Barcelona, és la Mercè. La Mercè és...
Pues jo avui m'he agafat el Renfe i em deia que tenia horari de festiu.
Això és veritat.
La llum té horari de festiu.
Algú sap avui?
Torna a obrir la llum.
És molt legal.
Tenim aquí una llumeta lila que diu On Air a la porta de l'estudi, que segur que gaste, però això gaste, xaval.
Renuncia ja.
No, aquesta estètica no es pot renunciar, és l'únic que manté això en peu.
Ja, jo n'he de dir que hem canviat el programa de les... fèiem cap a les 9, no sé què, a la nit, precisament clar, perquè costava. Sí, contrabanda estem fent, i nosaltres som una, gent diurna, gent que, pues, som gent treballadora, que està sempre desperta a les 7 del matí, i ara ens veiem forçats a fer el programa a una hora que pràcticament jo estaria dormint pel el tema del preu de la llum. A Plaça Reial el divendres. Terrible, terrible.
Fem dir res perquè fa una calor increïble i si no ens hidratem...
És per sobreviure.
Bé, el cas és que, a veure, no em volia extendre molt. El tema és que, com que s'ha estat parlant de lo de la llum, que jo també volia treure un tema de si s'estava protestant poc per la llum i molt pel tema de ambiental, de l'aeroport i tal, que això també és un tema. Bé, aquí ho deixava aquí. Però en general... No, aquest és un tema, eh? Perquè vam estar l'altre dia a la manifestació i és un tema. O sigui, aquí... que tampoc no vull desmereixer una cosa com si anés, no? Ja. Però el tema és que, en realitat, algú sap per què el preu de la llum és tan car? Aquí seria la idea, no? Com intentar resumir una mica. I jo crec que...
Has fet periodisme d'investigació.
He fet periodisme d'investigació. Avui m'he capbussat a la història. Hi ha un lloc, una piscina, que és la història, i jo m'he capbussat en ella. I primer, la primera idea és el franquisme, que això és una cosa que va ràpida, però la gent pensa que el franquisme tot estava nacionalitzat, que tot era de l'estat, i això és mentida. Però si la llum va... arribada al franquisme...
Però què dius? Però que Franco va crear la seguretat social, no?
Jo no sabia això.
I els pantanos, tothom està molt orgullós.
Però no eren aquests que van veure que no eren d'elèctrics, aquests que van veure que havien generat tota una cooperativa...
Sí, increïble.
I que el franquisme va venir en un moment.
Estava letona i estava el tema de les elèctriques.
La letona i la llum, vale.
Però és que jo pensava que era així. El fet és que la llum, el Franco li va regalar a col·leguilles, per exemple, Fexa, que era catalana, vale, la CEB de Catalunya, va i li regala al Marc, de la Banca Marc, que era una espècie de ja antic pirata que s'havia fet els seus negocis i tal, i li havia pagat el vol cap aquí per fer el cop d'estat. Jo, és que no entenem bé el franquisme amb el rotllo aquest de que estava tot nacionalitzat, de que era autàrquic i tal. Si li va, o sigui, igual si va penalitzar més el negoci estranger aquest, bueno, en resum, el fet és de que l'únic que hi havia... mínimament públic, era Endesa en si, que era una red elèctrica que anava pululant i anava expandint-se per l'estat. Però en realitat, la resta de productores de la llum eren privades i les va donar a mans. Per exemple, hi havia un altre que és el del Pazo de Meiràs, a Galícia, pues aquest té la llum de Galícia. O sigui, havien anat repartint així, per lo que jo he pogut mirar, no? I el fet és que si queda Endesa, que ja era poqueta cosa, que no tenia a veure amb la producció, arriba la transició i llavors aquest oligopoli que només quedava Endesa, pues resulta que Felipe González el privatitza un 30%. És a dir, el primer és Felipe González amb un 30% i en diu modernització de l'estat. Que mola el nom que li dones al mamoneo.
Modernitzar.
Però... Un dia s'ha de fer això, posar paraules per no dir les veritables.
Sí.
Reestructuració de l'empresa. Pum. Mm-hmm.
Ja està.
Que és duríssima.
Reestructuració de la política nacional.
Sí, sí, no, reestructuració de la religió. Pam, Auschwitz. Però el cas és que realment era un 30% i s'adequava a la Unió Europea. O sigui, Felipe González volia entrar a tot el rotllo de la Unió Europea i era la Unió Europea la que li demanava, però podràs ja privatitzar les coses? Però a què estem aquí?
Europa?
Europa?
No, ah! Sí, ho acabem de veure, no? Europa els interins, que Europa era qui pressionava, qui volia que els treballadors estiguessin bé, no sí. Fotre'ls fora.
Sempre igual. I després dir això que estàvem dient a Polònia, que és veritat, que Felipe González després corre per gas natural. Tio, això ja és un... en fi, una bona pasta que s'ha tret. I després va arribar Aznar i Aznar va dir, tio, un 35% de privat.
Però de què vas?
Però és molt poc, això.
Però que tímid.
Es va quedar, sí, sí, no, el tio es va quedar com, hòstia, és que em posa en bandeja, o sigui, m'estàs dient que tu volies anar allí i, pues sí, llavors l'Aznar va dir, pues tot. Sí, realment, o tot o res. Va dir, no? Com la gent aquí amb la independència, o tot o res, no?
És exactament igual, segurament.
Sí. Em pots criticar, si dic xorrar.
Tot o res.
La cara. O tot o res. Res, i a partir d'aquí, pues, ja es va... I el que estem parlant abans, també, que el fet és que després de... dir per lo de la realitat llatinoamericana, que és que està molt lligada amb el preu de la llum d'aquí, perquè en el fons, les mateixes empreses que es van apropiar al mateix capital va aprofitar aquesta privatització per llançar plans multinacionals i apropiar-se d'un munt de petroleres, la Repsol, un munt, a Llatinoamèrica. No sé, això ho coneixeràs més tu, Rosana.
Disculpeu, però hem expulsat a Repsol.
Molt bé.
Però ho heu fet com va fer Evo Morales o
Repsol IPF, Repsol no existeix a l'Argentina.
Ah, no?
S'ha expulsat de veritat totalment.
A veure, s'ha expulsat el
transformat
100% estatal, 50-50.
Bueno, aquí estem ja al 100%. Bé, ja, dir també que Aznar, després de fer això, està al Consell Rector d'Endesa i cobra pues, mig milió de pavos l'any allí, no? Bueno. Que això és una qüestió que també...
Mai s'acaba dient, o sigui, saps que estan tots aquests locos entinglados.
En realitat, si fas la llista d'així, trobes a tothom, oi? O sigui, és...
Sí. Hi havia 25 exministres que estaven a Elèctriques. És molt, és molt. No sabia ni que hi havia tants exministres. No fa tant que tenim democràcia.
Ja, molts...
Algú s'ha colat, en plan, sí, jo també. Jo, tu que saps ser ministre, però clar, no els coneix ningú.
I a sobre, algun ja s'haurà mort, no? També, vull dir que aquí van aguantant, sí, sí. Sí.
Home, a veure, no s'ha mort el Corcuera i aquesta gent... Que els ministres no es moren, aquest és un altre problema. Sí, aquest és un altre problema.
Ja, és que els fills de puta tenen el sou vitalici, els cabrons, hola, tio,
claro,
no se moren.
Si tu tens un sou vitalici, tu no et mors.
Mor, no mor.
Si mories de pobre, tio, es deixen la pensió... No, sou vitalici no mors. Està claríssim. Bé, i el que volia dir a partir d'aquí, que és com es fixa la... Vai ràpid, com es fixa el preu de la llum. Resulta que des de l'Aznar, el tio va dir, el preu és una subhasta, o sigui, les mateixes empreses que tenen tot el capital, i són quatre, realment són quatre, són les que determinen el preu. Però llavors va arribar Rodrigo Rato...
El màquina de les finances, eh?
Rodrigo Rato hi va dir, no, el preu, l'Estat ha d'intervenir en el preu. Perquè tots sabem que, pues, que el PP hi ha rojos i no sé què, Rodrigo Rato, tots sabem que era un bon tio. I, però el que va dir ell és, les elèctriques han de guanyar exactament el mateix, però la diferència la paguem l'Estat. És a dir, vosaltres fixeu el preu, feu el que vulgueu, tranquils, no sé què, voleu una birra, tal, bueno, una birra per Diago, perquè aquella gent tothom sap el que és fotit. Si no, les targetes black. Però, bueno, el tema és aquest. I llavors, a partir d'aquí estem pagant molt, precisament per això, perquè és un monopoli de quatre empreses que es fixen elles mateixes el preu, que això no surt mai bé, si tu mateix te fixes. Després, es posa un impost al sol perquè no tinguis plaques solars. El tema de los... Això ho coneixeu? Los beneficios caídos del cielo?
No.
Hi ha algo superbonica amb aquesta frase.
Sí.
Impuesto, que es diu los beneficios caídos del cielo.
Superbonica i superfranquista.
Però què és la llum?
És que a vegades...
La prosa...
Què és el sol?
Es diu així, no ho dic jo, o sigui, no és una cosa que... No és una espècie d'apel·latiu que jo li digui, és que ho diuen així, que són que és el consumidor el que paga el preu de contaminar el món. És a dir, els combustibles fòssils els paguem nosaltres. I quan van fer, com que era tan cebao que els paguéssim nosaltres, li van dir los beneficios caídos del cielo. És la llei aquesta, que vol dir que, en realitat, nosaltres paguem el que contaminen les grans empreses. Tu cobren a tu, si tu pots veure, en plan, eh? I tu cobren a tu. És surrealista. I l'altra és que a part d'això, totes aquestes empreses, amb el tema del Next Generation i els fons de la Unió Europea, per exemple, Endesa, ja ha pressupostat 20.000 milions d'euros per ajudes de la Unió Europea, amb això que vindrà del rescate. Ja està, eh? Intentem anar ràpid, però la idea és que el mamoneo és terrible. O sigui, és... des de fa anys i que amb això del Next Generation es dirà Endesa pel clima. Ja està, doncs tu menjaràs igual.
Endesa.
Però ja veuràs, tindrà tot el rosco dels ODS i parlarà de la sostenibilitat i portaran el pin.
Estarà
i,
Tomàs ja Molina al capdavant.
Ja està tot fet.
Jo ja el portava el 2010. Dirà, ja. Jo ja el portava. Tots els altres a darrere, una Q aquí darrere.
Ja. Voleu entrar en el tema, no sé com anem de temps. Anem malament pues, de temps.
No,
el tema de que ens manifestessin pel clima i no es manifestessin per la pujada de la llum. No podem fotre una mica de canya amb això? No penseu... No, potser
jo crec que una cosa no treu l'altra. Sí. Jo crec que el problema és que aquí el que necessitem és algú que englobi justament. És que un problema té a veure amb l'altre. O sigui, vosaltres penseu que molta part del que hem pensat o hem cridat o hem exigit o hem denunciat el diumenge passat a la reunió, a la manifestació de l'aeroport, no el compartiríem en una manifestació al voltant de la qüestió de la llum.
Penso
hi ha
consignes que...
comunes, hi ha problemes comunes, hi ha orígens comuns, o sigui... Per què? A veure... Doncs
pues perquè la gent vol adherir a plataformes fantasma, com les que deien el tema del clima. Viernes por el clima, perfecte. O sigui, jo torno a casa, jo què sé qui era aquesta gent, me'n vaig, i jo no tinc cap tipus d'esforç allí, cap tipus d'identificació i me'n vaig. En canvi, si es fa una qüestió ja de la llum, intervindria sindicats, no sé què, i la gent li costa més polititzar-se en aquest sentit, perquè sent com que haurà de formar part, com si l'exigissin alguna cosa. O sigui, jo crec que prefereix coses efímeres. O sigui... En això no estic d'acord, en el sentit de que, vale, jo entenc que la interpretació és la mateixa, ens fot el clima, ens fot i està tot lligat, les mateixes empreses, tot el rotllo de tal, però en el fons, a la realitat, és que la gent no s'ha manifestat per una cosa i per l'altra, sí. Jo crec que això té alguna cosa a veure amb que la gent no li tira.
Des d'aquesta perspectiva, sempre les coses són efímeres. O sigui, quan hi ha una manifestació que ja té planificat que després vindrà una altra?
O sigui...
O sea, vols dir
que,
o sigui,
claro, que quan s'han engegat...
Lamentablement, és massa efímer tot, o sigui, vaga general fins i tot, o sigui, i tu et planteixes, i ara què? Com continuem?
Sí, però no penso sé. Que en el tema del clima...
Jo al contrari, jo et dic al contrari, potser si nosaltres som capaços de veritablement oferir o pensar o organitzar un pla de mobilització, potser guanyaríem més. perquè al contrari, potser hi ha gent que, o sigui, que es planteja al contrari, o sigui, o com el que tu dius, vaig una mani i després no passa res. En canvi, si tu el que planteges és un pla que tingui una coherència, que li doni una continuïtat, doncs potser hi ha tot un sector que li ve més lògica també a la mobilització, que no sigui la de simplement surto un dia i després torno cap a casa meva, no ho sé. No, sí,
a tope amb això, perquè també penso que la gent vol manifestar-se de forma política i que això és impossible, que, i mentre que la gent ho pensi, doncs serà el que hi haurà.
Estem assistint al xoc de trens entre el derrotisme anarquista i l'organització.
Que ojalà tinguéssim un pla, si també ho penso, però crec que hi ha aquesta part també, que la gent s'hi pot ser política.
A veure, polèmica, l'anarquisme no reprodueix gran part d'aquesta problemàtica dels moviments o de la manca de l'explicitació de les sigles o de la politització? Clar. Jo hi ha moltes consignes o moltes coses que han anat i que jo crec que lo reprodueixen. O sigui, l'antipartidisme, l'antiorganització, o sigui, organització política, em refereixo
claro.
A l'antiorganització.
A veure, una cosa és antipartidisme
no
i una altra cosa és antiorganització.
Que...
O sigui,
no, però antiorganització, amb nom i cognom em refereixo, però no hi ha una reproducció d'aquest movimentisme en part de l'anarquisme també, quan rebutgen en genèric les coses que són... diametralment oposades en un sentit de classe, no sé.
Estem recollint la secció del ring, eh? Me faltarien les campanetes tenir-les aquí perquè...
Jo penso que anar a casa a aquella gent que no està polititzada pensant que els les podràs torturar i que deixin d'estar despolititzades amb una manifestació pel clima és igualment surrealista. O sigui, aquella gent no es vol polititzar en definitiva. O sigui, se polititzarà per altres vies. O sigui...
Però... Per què dius això? És que vull una justificació. La gent no vol que... ¿Qué? ¿Es que el buller es algo tan complicado de mesurar o de que tú el tinguis corroborat? ¿Qué sé? O sigui, ¿per qué afirmas que la gent no vol això? O sigui...
Jo, a mi m'encanta i un dia us portem els guants de boxe i posem aquí la secció perfecta perquè us foteu cops de puny i perquè puguem fer una discussió acalorada en termes ja sobre el marxisme i l'anarquisme.
La gent no vol... La gent no vol... O, bueno, sempre hi ha, no sé...
O la gent no vol o treballem per fer-ho entre totes,
la,
també.
La bueno, guarda on està.
A veure si ho aconseguiu, que porto molt temps.
A veure si ho aconseguiu. No tinc claus.
No, home, en aquest sentit no.
Vinga, va, ara farem la transició cap a la seccioneta que ens porta el nostre col·laborador, ara ja sí que habitual del programa.
Jo vull agrair a...
Moltes gràcies, Anna. Ai, moltes gràcies, Rosario.
Val. Bueno, ens veiem als carrers. No me'n recordo, però bueno, ja ens veiem. Que hi ha moltes coses.
El 2 d'octubre
o sigui, i això, i el 28 de septembre. Recordeu que és el dia internacional.
Sí, moltes gràcies per venir.
L'avortament.
Moltes gràcies per venir. I no tornaràs. Ho has proposat tu. T'has exposat
sí,
i has dit, vinga, va, parlem d'això. I
això
clar,
no
t'han caigut per tot arreu, eh?
Claro, però estem aquí per això. O sigui, jo crec que...
Per parar la galta.
Exacte. I si no l'altra, el propi problema.
Explota, explota, m'explota. Explota, explota, mi corazón. Explota, explota, m'explota. Explota, explota, mi corazón. Libre, 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 ay. Que desastre si tu te vas. Explota, explota, m'explota.
Però a mi el que més m'agrada és haver que l'altre dia em vas explicar que era Live, Live, Live the Life. Live, Live, Live the Life. Jo pensava que era Live, Live, Liberal o Liberal o...
Hi havia diverses escoles, Elisar l'acusava de dir Live, Live, Liberal.
Claro, jo tenia aquí una critiquina.
Live, Live, Liberal.
Era vote comunista.
Ja, ja, increïble. Votava pobre.
Sí, sí, votava pobre.
Tots els bons moren aviat.
Jo us vaig dir que ma mare va anar a l'enterro de Rafael Agarrà.
Sí.
Sí, sí. La van entrar allí a Santa Maria la Major, me sembla, carregant-la del fèretro, tal. Sí, sí.
Increïble.
Quantes persones? Pua.
Pel tema Covid, jo crec que probablement...
I va entrar ta mare, inclús amb el tema...
Imagina't, és que és una senyora...
No, però allò... O sigui, no. Heu vist vídeos de quan van enterrar el Camarón de l'isla?
No.
És una feba.
Jo he vist vídeos de com van enterrar a Durruti, a partir d'aquí, lo que...
És un esdeveniment, perquè i quan dèiem l'Abigail Guzmán i tal, i el James Brown, també, quan se va morir va ser un problema, perquè hi ha un tema que és, vull dir, la gent propera, i després, com la seva transcendència, ja sigui política o mediàtica, hi ha dos com desitjos de transcendència que xoquen. Això és un lloc comú amb Abigail Guzmán o amb qualsevol persona que...
Abimael, Abimael. Bueno,
sí, porto una secció Vale, fins ara havíeu estat parlant de coses importants i jo em sento fatal perquè el que porto, pues com sempre, bueno, com sempre, tot una vegada, no?
Però... Bueno, després del programa de l'altre dia, més bogeria no pot ser.
Mira, jo vinc a parlar de la roba estesa. I
vale, la roba estesa.
Aquesta és una pregunta trampa perquè vos, jo ja ho sé que vosaltres sabeu la resposta, però vosaltres diríeu que està prohibit penjar la roba al balcó de casa teva, aquí a Barcelona?
Home, nosaltres, jo, tenint en compte que som de poble,
el sentit
no.
Comú.
Jo crec que no.
No,
jo crec
és evident que no.
Perquè no crec que se legisli cap a coses tan petites.
Doncs pues t'equivoques terriblement, una altra vegada, Joel. El 1999 va haver una ordenança pública amb tota una sèrie de no ho sé, no ho sé dir, però l'Ajuntament de Barcelona va treure una llei que prohibia que la bugada estigués a la façana que dona a l'espai públic. I jo el que volia portar-vos aquí, no sé si tinc temps, perquè tinc una sèrie de coses que vull comentar, és per què l'Ajuntament de Barcelona prohibeix que es pengi la roba en un lloc que dona a l'espai públic.
Però no només l'Ajuntament de Barcelona, no?
Sí,
és algo general.
Sí, a Espanya és bastant normal, però per exemple, si vas a Itàlia, és gairebé un motiu gairebé com identitari. Uh-huh. Sí, o sigui, a Venècia, Roma, el Trastevere i tal, la roba penjada, i tenen com 1.000 filigranes per estendre la roba.
I aquí, no sé, la gent almenys al nostre bloc de pisos té totes les cordes d'estendre la roba plenes de merda, però plenes de com no les ha utilitzat mai. Jo no sé, no sé on pengen la roba.
Però entenc que si la penges a darrere... És igual, o sigui, la idea és que la pengis al carrer, no? Allà està prohibit.
Aviam.
A la façana.
A la façana, no? Clar, que sigui visible. A darrere està permès. Ojo, que estem en directe.
I no
te pillen,
sí.
Claro, ahí está.
No ens escolta molta gent, però segur que la Guàrdia Civil sí que està aquí, a veure si es confessi algun delicte.
Un saludo especial a Guàrdia Civil.
Jo crec que hi ha un secret que viu.
Guàrdia Civil!
Policia.
Vale.
Jo el que, del que volia parlar és que hi ha una dita aquí a Catalunya que diu hi ha roba estesa, i quan algú diu hi ha roba estesa vol dir en plan porta compte
que hi ha algú escoltant,
hi ha algun tafaner, o a lo millor unes orelles massa innocents, o sigui, hi ha aquest doble joc, o a lo millor hi ha un nen o una nena que no hauria de saber, o a lo millor hi ha algú que està escoltant. I a mi això, el que em trasllada personalment, és a un món que està d'alguna forma regit pel xiu-xiueig. Perdoneu-me el xiu-xiueig, sí, la xerradissa, el murmuri, el marujeo, venga, va, el marujeo. La primera forma de control social. Ui, és que a veure si hauran dit què.
Això, Gabriel García Márquez, amb aquella espècie de jo que sé, de notetes que es deixaven a la plaça del poble, saps, allí clavades, com en plan...
Claro, claro.
Les novel·les estan fetes de xiu-xiuejos, al final.
Bueno, va molt lligat amb el que ha explicat abans el Rosario. De que paguen pel xiu-xiueig de... No? El cotilló de que aquella dona vol avortar.
Vale, vale, ho estem lligat tots. Això ja sembla una reunió de masons. Ja sembla una reunió de masons.
El triángulo perfecto.
Val.
A part, hi ha una altra qüestió, que és d'alguna forma la lluita que tenim tothom que ens prenem compte que Barcelona i l'ordenança pública de Barcelona només té en compte un tipus d'individu, que és el que forma part d'una espècie de classe mitja universal, perfecta i fantàstica, que conviu amb els demés, amb una infinita concòrdia, amb un diàleg de persones civilitzades que ocupen l'espai públic. Llavors, en aquest lloc on tothom es troba d'alguna forma, d'una manera planejada i perfecta, on...
Que no aixeca gaire la veu.
Sí, no, clar que no, home, no es faltaria. No, no, tot és agradable, és un acompanyament continu en aquesta harmonia perfecta en la que suposadament viu Barcelona. Clar, que de repent pues la gent pengi, pues jo què sé,
les seves calces
al balcó, pues és incòmode, saps? No és el que s'espera. O sigui, per mi, el tema de la roba estesa, i m'he saltat la part més important, que és que la gent que penja la roba al balcó és perquè no tenen o una secadora a casa o perquè no tenen un pati interior on seca la roba. És a dir, que fan servir el seu espai personal i optimitzen el seu espai personal com fem tots els que vivim a Barcelona. O sigui que, primer, és una És una mesura classista, vinc aquí a dir-vos això, vinc aquí a partir una llança per dir que és una mesura classista, i a part també és una mesura, diguéssim, laicofeixista. No sé com... Perquè...
Vas anar mirant i hi ha hagut una muntanya russa a la mirada.
Per darrere de les càmeres aquest laico no apareixia, saps? O sigui, això era...
Clar, no, t'he sentit que apareixi laicofeixista, explica't.
Jo el que penso és que els que vivim aquí a Barcelona, o sigui, si tu passessis pel Raval o passessis per la Barceloneta, la presència d'aquesta forma d'expressió col·lectiva per mi és una manera de sentir estèticament la ciutat de Barcelona. Ja sé que aquí els temes estètics els eviteu perquè parleu de coses de veritat, no? Però catxis en la Mar Serena.
Catxis en la Mar Serena.
Això és estètica, diu això per estètica. És un...
O sigui, és una forma d'expressió col·lectiva i és un collage i és una manera de manifestar-se en l'espai públic i dir aquí vivim persones i l'estem fent anar i d'alguna forma que lo íntim i lo públic forme part d'una mateixa lluita. Que
trenque tabús, no?
Exactament, exactament. O sigui, i a qui molesta més és d'alguna forma als urbanistes que volen fer una escissió exacta i perfecta entre lo públic i lo privat, perquè això és el seu somni. Pues llavors, al final... la roba estesa és un mal de cap, és un mal de cap.
Quin merda de persona has de ser per ser el pobre tècnic que està allí en plan, no, sí, ara ja veureu, aquestes calces te les hauràs de guardar a damunt de la cadira, saps, xaval? És que és lamentable.
Però és que no volen pobres a baix i ara els han de voler a dalt, si ja no els volen a baix. O sigui, totes les mesures, bancs individuals, cutríssims, ja estan... La violència està allà.
Això a mi sempre em fa pensar també amb el vagó del silenci, que jo m'havia discutit amb gent perquè defensaven a saco aquesta idea, saps? Jo vull anar tranquil al tren i vull el meu vagó on s'estigui silenciós. Calla, calla, per favor. És que és exactament el mateix, o sigui, és aquesta mesura d'emmirallar-se amb lo nòrdic, de aquest, la gent serenada, la gent pausada, és la gent que és, fa les coses bé, saps?
És un tabú, la roba estesa, que si se't cau una calça... Has d'esperar a que la deixin, no?, en aquest lloc de la zona comuna, de l'edifici, no, i l'agafes. O sigui, en cap cas es tracta de que tu vagis a buscar la teu.
Mai he baixat a buscar unes calces.
Ei, se m'ha caigut, me la pots donar? No, has d'esperar que en secret ningú sabem quina era la teva, saps?
No, però és que...
La deixo, la deixo.
I la veus abandonada allà, eh? Dius, aquelles calces.
Però és que quan ho fas a sobre, quan tu vas a buscar-ho, la gent te mira raro, com si fossis una espècie de testigo de Jehovà o algo pitjor, saps? O alguna persona que realment li vol rebentar la vida, en plan, vinga, m'han caigut uns pantalons, visca dalt, no sé què, i te miren així amb cara de fàstic, com... Són uns pantalons que estem aquí segur.
Bueno, uns pantalons els aniria a buscar, són les calces, les que em provoquen neguit.
Bueno, com ho veieu això? Jo crec que estem apurant ahir 42, ens queda, no sé si vols tancar la teva seccioneta, o tirem el que l'altre dia ens
vam
faltar.
L'heu tancat vosaltres, que és el que m'ha fet més il·lusió de tot.
Ah, sí?
Uf, doncs amb aquest elogi tirem l'últim àudio.
Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo
es de color. ¿Qué es eso,
un gran temazo de Lola y Manuel y que...
¿Qué es de man? Entrada de la sección y final de la sección, como diguéssim.
Es un tío en clase.
Rafaela Carrà y Lola y Manuel.
Sí, sí.
Es que es... Un combo imparable.
Increïble.
No, avui te l'hem ficat. L'altre dia es va passar, però avui...
Doncs bé, nosaltres anem acabant amb aquesta edició de Les Mans a la Massa i ens queda el que justament vincula aquest programa amb tot el que hem estat fent l'any anterior, que és el petit moment històric que ens donem de marge per seguir parlant de materialisme i lluita de classes.
És veritat. A veure, crec que haurà de ser breu perquè queden un minut, però diem-lo.
Doncs avui... Jo m'havia sabut una mica greu perquè no havia pogut portar cap moment històric així molt dur de la classe obrera, però te n'havia buscat un especial per tu, Joel, que era el 1711, a Rio de Janeiro, cau, Rio de Janeiro cau en mans del corsari francès René Duguay-Trouin. Després d'ocupar la ciutat, René Duguay demanarà el pagament de nombrosos rescats i l'alliberament d'un miler de preses franceses. I això és increïble, saps? En les historietes de pirates. Jo crec que hem de recuperar també aquesta època.
No has dit aquesta efemèride pirata?
Efemèride increïble, no t'ho diré, perquè realment és una revista molt coneguda i passo de fer-li publicitat. I després la Rosario...
Que te l'havies trobat en una platja... I
no, pròximament inventaré una historieta. Forma de part del tresor.
És una cosa pirata, o sigui, espero que hi hagi una efemèride pirata sempre.
No, però llavors per acabar també la aportació increïble de la Rosario trobant-lo a l'últim moment, que és el 24 de setembre... el soviet supremo de la Unió Soviètica al 1990 aprova el canvi de l'economia socialista a l'economia de lliure mercat. I això acaba com una llosa.
Estalinistes es van concretar en algo real, no?
Això cau com una llosa de la qual potser no cal fer més befa avui. I simplement acabar recordant el que recordem cada inici de programa, que és, bueno, esperem que ens escolteu al 91.4 a la FM a Barcelona, si no a Contrabanda, a www.contrabanda.org. Ens podeu seguir per Instagram, per l'iVoox, a la web de Contrabanda.
A YouTube, si ha sortit bé la gravació el penjarem.
I podeu trucar, i si algú li fa il·lusió, encara estarem un ratet per aquí ara quan acabem el programa, podeu trucar al 93 013 9533.
I què fa? Si la gent serà...
Pues que contestarem.
Però vosaltres us quedeu aquí?
Sí, a esperar. Pot trucar quan sí.
No contestarem i ja està, no va ser res, no? Sí, la Silvia ha trucat, és veritat. Bé, bona nit, contrabandistes.
Bona nit, gràcies a tots i totes per
venir. Bona nit.